Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Gaudiu dels vostres millors moments amb els vins i caves Llopart. Apassionada dedicació vitivinícola, genuïna elaboració personal en un microcosmos privilegiat. Llopart és l'essència d'una terra, d'unes vinyes i d'una tradició arrelada. Comparteix i celebra el Nadal amb Llopart.
Gaudeix de l'esperit nadalenc i participa en l'adoració de l'infant a la façana del naixement. Vine els dies 21, 22 i 23 de desembre, de 6 de la tarda a 8 del vespre. L'accés és lliure, pujada al pessebre pel carrer Marina. I aquest any, amb una xocolata calenta pels assistents per fer més dolça l'experiència i ajudar a passar el fred. Viu l'esperit nadalenc a la Basílica de la Sagrada Família. El Nadal és sagrat. Viu-lo en família.
Ràdio Estel.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, amics. Gràcies per ser amb nosaltres un diumenge més al programa Església d'Urgell. Els saludem ben cordialment des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell per a fer-los arribar notícies dels actes, esdeveniments, programes i agenda de la nostra diòcesi d'Urgell. Per al programa d'aquesta nit, a més de tot això, els oferirem una entrevista a mossèn Antoni Elvira, vicari de pastoral i delegat de catequesi. Voldrem parlar amb ell sobre la formació dels catequistes. Els farem arribar la resposta que el nostre col·laborador, mossèn Xavier Parés, delegat de litúrgia, donarà a una de les preguntes que setmanalment ens fem sobre quelcom que desconeixem o fins i tot que ens provoca sana curiositat en les celebracions litúrgiques o en la vida de l'Església en general. L'Església d'Urgell és possible gràcies a la Patrícia Navas a la locució, l'Àlex Alsina al capdavant dels controls i Maria Marín, qui els parla, en la direcció i presentació del programa. Comencem. Anem ja pel recull de notícies de la setmana que ens arriben puntualment amb la Patrícia Navas. Endavant.
L'església de Sant Feliu de Castellciutat ha instal·lat en una de les seves capelles laterals un gran pessebre que ha estat confeccionat per dons veïns del poble. Va ser inaugurat el Dia de la Puríssima en un acte molt viscut per la parròquia, en què també va tenir lloc una cantada de Nadales amb la participació de diversos infants i joves i també d'adults. Hi van assistir unes 80 persones. Joan Ribó i Andreu Bonet són aquests dos veïns que han realitzat el pessebre i han dedicat una part del seu temps a anar configurant les imatges i el pessebre que als anys anteriors s'exposava a la seva casa particular. Enguany, el volum de les peces ha portat a fer-ne una exposició oberta al públic, en aquest cas a l'església parroquial. Han passat uns quants dies per a realitzar la instal·lació al temple, ja que hi ha una gran quantitat de figures i molts detalls. A més del naixement, les figures clàssiques del pessebre, amb els reis mags, pastors, àngels, hi ha un claustre, fonts, rius i pobles sencers. El divendres dia 9 d'aquest desembre va tenir lloc la reunió del Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics, presidida per l'arcabisbe Joan Enric. Els consellers van oferir els seus dictàmens sobre diversos assumptes. Van rebre diverses informacions per part de l'arcabisbe i del delegat diocesà per als Assumptes Econòmics, Carles Martín, i es van tractar altres temes importants per l'economia i els béns de la diòcesi. I dilluns passat se celebrà una reunió ordinària del Col·legi de Consultors de la Diòcesi, presidida pel nostre arcabisbe Joan Enric. Els consellers van parlar diverses qüestions i van rebre informacions per part del delegat per als assumptes econòmics de la diòcesi. També dilluns passat va tenir lloc a la Casa del Bisbat de la Seu d'Urgell la reunió ordinària dels arxiprestos de la diòcesi presidida per Monsenyor Vives. Els arxiprestos van tractar, entre d'altres, el tema de les celebracions litúrgiques en espera de prevera i la implicació dels laics en missió pastoral amb una proposta concreta d'una formació adequada per a desenvolupar aquest servei pastoral. Els arxiprestos també van estudiar i aprovar una nova proposta de concentració dels llocs de custòdia dels registres parroquials i la qüestió dels nous llibres parroquials. El senyor arcabisbe va presentar als arxiprestos la nova Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, el do de la vocació presbiteral, que acaba d'aprovar amb data 8 de desembre la Congregació per al Clergat, i els consellers van aprofundir en el valor de la formació permanent entre els preveres. També es va acordar dur a terme uns dies de convivència i reflexió al santuari de Poblet els dies 12 al 14 de juny. Dimarts passat, dia 13, l'arcabisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, president del patronat rector de la Fundació, va visitar la residència per a ancians Clara Rabassa d'Andorra la Vella, acompanyat per l'arxiprest de les Valls d'Andorra, mossèn Ramon Sàrries, i per la presidenta delegada del patronat de la Fundació, Eloïsa Ortega. Monsenyor Vives va presidir la joiosa Eucaristia de Santa Llúcia, que anticipava les festes de Nadal ja properes. A la seva homilia, l'arcabisbe va comentar al profeta Sofonies que profetitza que restarà un poble humil i pobre. Anima els residents a viure les xacres del fer-se gran i malalt, tal i com Jesús ens ensenya, amb humilitat i mansuetud, ja que són les millors virtuts per tal d'entendre el misteri de Nadal i de l'encarnació del Fill de Déu que es fa home. L'arcabisbe fou informat sobre l'atenció personalitzada que reben els ancians de la residència Clara Rabassa com un dels primers objectius de la Fundació i pogué reflexionar amb els membres del patronat i la directora sobre els valors fonamentals d'aquesta residència que posa la persona amb una mirada integral al centre de tot i com a prioritat fonamental.
Doncs, arran de la celebració de les novenes jornades interdiocesanes de formació per a catequistes que tingueren lloc els passats dies 12 i 13 de novembre a Caldes de Montbui, volem apropar-nos al tema de la formació dels nostres catequistes. La veritat és que sempre pensem que el catequista és el que forma, i és així. Però també és interessant conèixer com són formats, quina formació tenen, com la reben, on la reben els nostres catequistes. I per això volem parlar-ho amb mossèn Antoni Elvira, que és delegat de catequesi de la nostra diòcesi d'Urgell. El saludem. Bona nit, mossèn Antoni Elvira.
Molt bona nit.
Gràcies per ser novament amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Volíem, doncs, que ens expliqués alguna cosa al voltant d'aquest tema, com dèiem.
Molt bé.
I primer que tot, doncs, per què la celebració d'unes jornades interdiocesanes de formació per als catequistes?
Bé, com has dit, no? Ja són les novenes, són organitzades del SIC, és a dir, des del Secretariat Interdiocesà de Catequesi, perquè creiem que totes les diòcesis, sumant esforços, a tots ens ajuda més bé, perquè no podem fer sempre una formació a les nostres pròpies parròquies, als nostres propis bisbats, com podem oferir des del Secretariat Interdiocesà de Catequesi, des del SIC, amb el treball conjunt de tots els delegats, i per tant també amb molts més recursos, també de persones, i persones que poden venir a fer aquesta formació. Això suposa, evidentment, doncs, un pla també més de formació, no únicament d'organitzar jornades per organitzar, i també suposa que els catequistes es troben amb altres catequistes d'altres bisbats. I això també crec que és molt enriquidor per a elles. És a dir, una formació més teòrica, pràctica, a la vegada, però després també el fet de conviure amb altres persones, altres bisbats, també t'ajuda en el teu treball setmanal, no?
Es comenten, jo ho faig així, tu com tu,
evidentment,
amb què t'hi trobes.
Sí, sí.
És interessant, sí. Aquesta, compartir.
És a dir, neixen aquestes jornades interdiocesanes. Abans hi havia les jornades més d'estiu, aquella setmana d'estiu que es feia de formació de catequistes,
sí, sí, sí,
que es va fer durant molts anys, i després es va anar veient que potser, al veure que molta gent, moltes catequistes, com que són mares de família, són dones la majoria, moltes els obligava una mica a deixar una mica la família durant una setmana, que era complicat, no? en la família, amb els nens, si són petits, és molt difícil. Llavors vam pensar en un format de cap de setmana, cap de setmana de divendres tarda, comencei a aprofitar-lo, dissabte i diumenge. I un cap de setmana bastant intens, és veritat, però a nivell també formatiu que en resulta molt, perquè també les catequistes, que són mares, poden venir amb els nens i amb els seus esposos. Sí. És a dir, poden venir amb la família a les jornades, encara que ells no participin a les jornades de formació, però estan doncs, a l'hotel, on sigui, i ells fan la seva vida i els altres fem la formació pròpia.
Majoritàriament són dones, no?
La majoritàriament són dones, sí, sí. Veiem un... Sempre, doncs, en l'Església, en molts camps, la dona és la que més participa. I en la catequesi, moltes vegades ens escapa fins i tot, diem, les catequistes, perquè...
Sí.
I llavors hi ha algun senyor diu,
I jo.
Diem els catequistes, però la majoria són dones, no? I llavors aquesta formació... Creiem, bueno, l'hem enfocada molt en aquests darrers anys. També ens condiciona molt el lloc on les fem.
Clar.
No? Busquem un hotel...
Sempre al mateix lloc o no?
No. Vam començar...
Sempre a la mateixa diòcesi, disculpe.
No, tampoc. Vam començar molt a Tarragona. La idea és d'agafar un hotel, la idea...
Perquè, clar, són molta gent.
Sí, la qüestió logística, no?
Sí.
Per entendre'ns, agafar un hotel que ens reunís les condicions d'espai, és a dir... Comptem unes 300 persones per jornada, vol dir són 280, 300, és molta gent per un cap de setmana. La idea és que un mateix hotel ens pogués acollir i ens pogués oferir també un espai per fer els actes de formació. I això ens anava bé un Tarragona, per dins, província, Bisbat de Tarragona, perquè anem ja a temporada baixa.
Clar.
I llavors els hotels doncs, estan a punt de tancar, econòmicament ens surt molt bé a tothom i, bueno, és un hotel gran, no?, hotels grans. Però després es va començar a mirar també la possibilitat de que fossin altres bisbats que anessin acollint aquestes jornades. El nostre bisbat també ho van fer Andorra la Vella, també perquè la vivència d'unes jornades de formació també desvetlla a les catequistes que hi ha d'aquella pròpia diòcesi, és a dir, que hi ha unes jornades interdiocesanes també de formació de catequistes, i això ens va bé.
Sí, sí.
Llavors també, deia, ens condiciona molt el lloc. Si el lloc només es concedeix una sala, ens obliga a fer una mica formació a nivell de conferències, per entendre'ns. I ara, darrerament, des d'Andorra, casualment, també perquè vam poder fer el centre de congressos, que ens va oferir el comú d'Andorra la Vella...
Centre de congressos d'Andorra la Vella, sí.
Doncs vam poder començar a poder fer tallers, perquè hi havia moltes sales, no?
Sí.
I això ens va ajudar molt. I ara també, per aquestes darreres a Caldes de Montbui, que l'escola Pia ens va oferir també a la seva escola, doncs vam poder fer també molts tallers, que ja és una formació una mica més específica, no únicament teòrica. Hi havia tallers més teòrics i altres més pràctics, per entendre'ns.
Ja? Sí. I pel que fa a la nostra diòcesi d'Urgell, més o menys quantes catequistes? Ja ho dic en femení, perquè suposo que majoritàriament...
Sí.
Quants catequistes hi ha?
Ara som uns 270, més o menys. Eh? Uh-huh. Hem fet l'última estadística, també. Uh-huh. Més o menys uns 270.
Que és bastant.
Són bastants, bastants catequistes, però diria que són pocs.
Sí, clar que sí.
Són molts pel bisbat, però com a número, però són pocs. Són pocs per les realitats que tenim també a la majoria de les parròquies.
S'entén que totes les parròquies queden ateses.
Sí, sí.
Catequèticament. És a dir, la gent té una...
Sí, parròquies grans, la majoria, doncs, normalment trobem que ens aniria bé alguns catequistes més, perquè l'ideal dels grups són 8 persones. De vegades es converteix en grups de 12, 13.
Sí, sí.
I són molts per treballar a nivell catequètic. Eh? Per fer una classe, no. Poden ser 20, 30, per dir alguna cosa. Però per treballar més el treball a nivell de catequesi, l'ideal són un grupet de 8. Eh?
Sí, sí.
I l'ideal no sempre ho podem tenir. Parròquies grans troben a faltar potser algun catequista més. Parròquies petites, doncs, potser els catequistes que tenen també suficient. Hi ha algunes parròquies... Més penso en zones no tan poblades del nostre bisbat, que fan molt la catequesi en el centre de comarca. No està en la pròpia parròquia que fa la catequesi, perquè molt probablement el propi rector d'aquella parròquia és el mateix que hi ha a la parròquia gran, central. I ja que els nens venen a l'escola també, en els centres escolars del centre d'aquella comarca, també la catequesi es facilita normalment allà. Més maneres d'organització.
Quan parlem de catequistes, es refereix sobretot als que donen formació catequètica per la primera comunió, per als infants de primera comunió i per la confirmació, o també per la formació d'adults, tots inclosos aquí?
La majoria...
S'inclouen aquí?
Sí, parlem de majoria d'infants d'iniciació a la vida cristiana, és a dir, aquests 4 anys que tenim previstos de catequesi, que en el segon any fan la primera comunió i en el quart la confirmació, són els catequistes que acompanyen aquests infants amb aquestes edats. Jo diria que tenim poques realitats de catequesi d'adults, al Nou Bisbat, n'hi ha algunes, però la majoria, sí que hi ha algun catequista, però la majoria són els preveres, els que també són catequistes, evidentment.
I per què? Per què creu? No hi ha demanda o no hi ha prou oferta? Què és el que passa aquí?
Amb la catequesi d'adults?
Sí. Perquè seria molt interessant que hi fos. Vostè
fet,
ho sap
sí,
millor que ningú.
De fet, és la principal. La principal el paradigma, que en diem, no? de tot tipus de catequesi. Una mica... Perquè com a adults, doncs, planteges qüestions que de petit no has fet, no? I sempre has d'anar rebent una formació adequada també a la teva situació de vida.
Sí.
I als teus problemes. I jo crec que, bueno, ens costa... Jo diria que és tant per un costat com per un altre. Potser perquè materials n'hi ha, no? El problema no són els materials. És a dir, si tinc uns adults que es volen continuar formant a nivell cristià, què els puc ofertar? És que no sé què fer. Sí, és que hi ha materials, és que s'està elaborant i ja n'han sortit, hi ha materials per fer aquesta catequesi d'adults. Però jo crec que la paraula de la mateixa catequesi ens sona com a molt infantil. Jo crec que un adult quan sent catequesi i ja tradueix al mateix moment dir això és cosa de nens, això no és cosa d'adults.
Això és pels nens.
Això és pels nens, eh? És a dir, podríem dir formació d'adults, d'una altra manera, però bé... Però jo crec que entre que ens costa saber arribar i, suposo, saber promoure la necessitat de que un s'ha de continuar formant com a cristià quan és adult. No? Perquè moltes persones adultes s'han quedat només amb la formació que van rebre de petits, en la catequesi. I aquella catequesi està pensada per uns continguts i per unes persones amb unes edats.
Sí, sí.
I, clar, el llenguatge, la manera d'explicar, no podem aprofundir com pots més aprofundir amb acompanyant uns adults.
Tornem al tema. Quina formació reben els nostres catequistes?
Hi ha, jo diria, a tres nivells. Un primer nivell és la parròquia, normalment amb el rector al davant, que va fent aquesta formació. Formació ja pot ser a nivell de temes més concrets o pot ser una formació preparant els mateixos temes que durant aquell proper mes els catequistes faran amb els infants. És a dir, preparant aquells temes amb els catequistes, doncs ja es va fer una certa formació. Hi hauria una altra formació que es fa més a nivell diocesà, no? Obrint una mica més la perspectiva, que és la jornada diocesana d'inici de curs, normalment, amb un tema més de conferència. I després, des de l'any passat, han començat també unes jornades de formació de catequistes que van fer a Balaguer, més a nivell de tallers, coses més concretes, més temes de pedagogia, de didàctica, a l'hora d'aplicar a les sessions de la catequesi. I després, a nivell interdiocesà, doncs en tenim algunes altres. Unes per tots els catequistes, com van ser aquestes darreres a Caldes de Montbui, per formar els catequistes. Després en tenim unes altres, que és més per responsables, coordinadors de catequesi, responsables en el sentit d'aquells que han de coordinar, no... Tots catequistes són responsables, però en la part de més dels que coordinen la catequesi en diferents espais, que és un altre tipus de formació que s'ha de rebre. I nosaltres també, els delegats, doncs també tenim unes jornades més a l'estiu que fem venir algú per parlar-nos sobre aquesta realitat, sobre aquesta pedagogia, sobre aquesta manera de fer. Però jo diria que són una mica aquests tres nivells. I després tot el que podríem afegir, que a nivell personal... Doncs,
vivencial, també.
Exacte, que un busque. Sí, bé, clar, la formació del catequista no és només a nivell de conceptes. El Directori General per la Catequesi ens parla molt bé, que ens diu que la formació del catequista ha de ser en tres dimensions. I ara ja n'ofereixen una altra, que és la dimensió del ser del catequista, és a dir, com a persona, la seva espiritualitat, el saber del catequista, per tant, els continguts, tant de Bíblia com d'història de l'Església, per tant, per formar un catequista en tots els àmbits, i el saber fer, que aquí integraria la metodologia, la pedagogia, la didàctica, de com funciona un grup de catequesi, com ho puc fer, no? Quins materials tinc, com organitzo una sessió de catequesi, quines dimensions he de tenir presents en cada sessió. I ara ens diuen, els experts diuen, i també hauria de ser la dimensió del saber estar, la del saber estar. És a dir, el catequista no és una persona aïllada en la comunitat cristiana, sinó aquell que es relaciona també amb altres. El catequesi no és un bolet o una classe a part, no?, dins de la comunitat, sinó que és la comunitat cristiana qui fa la catequesi, pròpiament, per mitjà d'unes persones en concret. Sí, sí, sí. Però el catequista ha de saber també relacionar-se doncs, amb tots els grups de litúrgia, els de mans unides, els de Càritas, sí, sí, els de jovent. És a dir, ha d'estar una realitat complement. I no oblidem no únicament la parròquia, sinó també vinculat també amb l'escola. Que seria molt important tenir els llaços amb el professor de religió, per exemple, per saber doncs, metodologies, temaris que han fet, que no repetim, sinó que potser aprofundim més nosaltres des de la catequesi per desvincular de la classe de religió en aquest sentit. La classe de religió és més aprenentatge de conceptes i la classe de la sessió de catequesi, perdó, és més la vivència d'allò que hem conegut.
Doncs ho hauríem de deixar aquí, mossèn Antoni Elvira. Li agraïm moltíssim tot el que ens ha explicat, molt interessant tota aquesta formació i com ha anat. I, en definitiva, hem de tenir presents molt els nostres catequistes a les diòcesis, és veritat. Doncs gràcies de nou, mossèn Antoni Elvira, delegat de catequesi de la nostra diòcesi d'Urgell. Fins la propera.
Moltes gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Moment ara ja per la secció preguntes que ens fem sobre. I avui en tenim una que hem reservat, com no, a mossèn Xavier Parés, que és el nostre col·laborador gairebé fix aquí en el programa, cosa que agraïm. És mossèn Parés, doncs dèiem, delegat de litúrgia del Bisbat d'Urgell. Tenim tot un doctor en litúrgia per respondre les preguntes.
A sus ordres.
Bona nit, gràcies.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí de nou. Doncs la pregunta que li farem avui és una mica complicadeta en quant a la resposta, però vostè se'n sortirà molt bé, perquè hi haurà gent que dirà avui això està passat de moda.
Ai, quina pregunta em vol ser?
Concretament, què està passant amb el sacrament de la reconciliació?
Ui, la penitència.
Sí, hi ha molta gent que no va confessar-se ni sembla que li se li doni importància i, en canvi, doncs, la gent va a combregar tan tranquil, sense haver-se confessat. Què passa aquí? A veure, solucionem un problema que segur que molta gent o una qüestió que molta gent se fa.
Difícil de solucionar, però, vamos, si ho hem d'intentar, no? Hi ha una gran crisi. La penitència és un dels sacraments que ha caigut més en crisi. No perquè s'hagi renovat amb el Vaticà II, sinó perquè la vida ha canviat molt i la manera de pensar de la gent també, i ja no hi ha aquella consciència de pecat, que abans era excessiva, perquè anar a combregar es havia de passar a buscar l'entrada al confessionari, que et donessin l'absolució, i ara pues, la gent va anar a combregar sense confessar-se mai, o sigui que hem passat d'un extrem a l'altre, ni tanto ni tampoco, no? Llavors, és clar, avui dia els confessionaris estan a les esglésies i han quedat com uns mobles superflus que no s'utilitzen.
I inútils, sembla.
Que els capellans no ens hi posem, que els penitents no venen, però, vamos, són signes de que hi ha un sacrament de la reconciliació. Ara, aquest any, amb motiu de l'any de la misericòrdia, que el papa ha fomentat tant, el jubileu de la misericòrdia, doncs s'han fet a moltes esglésies capelles penitencials. No és allò, aquell confessionari amagat allà, sinó unes capelles penitencials que et pots agenollar o et pots quedar sentat, que pots dialogar amb el sacerdot, etc. El Vaticà II va presentar un ritual nou del sacrament de la penitència i va posar tres maneres o tres fórmules diferents. El confessió, com era abans, diguéssim, d'individual, d'anar al confessionari, dir els pecats, escoltar els consells del confessor i rebre l'absolució i complir la penitència, no? Després vam posar també una altra fórmula més comunitària, que és la de la preparació comunitària, llegir la paraula de Déu, examinar-se a la llum d'aquesta paraula, amb les reflexions que pot fer un sacerdot, un predicador, i després, en moments de silenci, doncs cadascú va a l'acusació dels pecats i rebe l'absolució individual. I encara hi havia una tercera fórmula, o hi ha una tercera fórmula en el ritual, que és donar l'absolució comunitària. Aquesta va semblar que era la solució, que es va inventar la sopa d'ajo amb aquesta absolució, que tothom ja no cal... I es va fer, eh? Recordo que la nostra catedral haver fet l'absolució comunitària amb una missa del gall de Nadal. Per tant, vull dir, era una cosa que estava permesa i es feia. A poc a poc s'ha anat restringint, sobretot el pontificat de Joan Pau II, va voler anar restringint una mica, i els bisbes, el nostre bisbe concret, el bisbe Martí, inclús va fer un decret i va prohibir als capellans de donar l'absolució en general a tothom. Per tant, és un tema...
S'entén sense confessió auricular.
Sí. Per tant, la gent va frenar una mica i ja no va anar tant a les celebracions penitencials. Llavors anaven a les comunitàries, però molta menys gent, que ara es fan ara, no? I les individuals costa molt, perquè ha canviat molt la mentalitat. Avui la gent no vol explicar les seves intimitats ni amb un confessor ni amb ningú, no? De vegades van al psiquiatre, però ja...
I paguen.
I paguen.
Sí, sí.
Però, bueno, amb un confessor i inclús el psiquiatre i tot. I també és aquella confessió detallada, d'explicar tot el que havia passat, el que havies fet i fins a quin grau hi havia culpa, no hi havia culpa, si era pecat venial, si era pecat mortal, i de pensament, d'obra, d'omissió, tota aquella col·lecció de pecats que... Clar, tot això va caigut en molta crisi i llavors s'ha de tenir en compte que el papa Joan Pau II va voler fer inclús un sínodo sobre la penitència. L'any 1984 es va fer el sínodo de penitència i va fer també una carta apostòlica, Misericordia Dei, em sembla que es deia, sobre aquest tema de la penitència i prohibint les absolucions comunitàries, certament, només en casos d'autèntica urgència i necessitat. Però, esclar, també hem de tenir en compte que no sempre s'ha fet així. La penitència, hi ha hagut penitència pública, penitència privada, penitència tarifada, penitència de... s'ha celebrat de diferents maneres. La penitència a través dels segles ha anat moltes maneres diferents de celebrar-se. I, fins i tot, es deia que almenys una vegada a la vida es havia de... Al principi només es podia celebrar la penitència un cop a la vida, un cop. Els batejats, quan eren batejats, podien tenir amb l'opció i tothom, ningú es confessava, fins a l'hora de la mort, perquè podies tornar a fer pecats i ja no tenies més opció a confessar-te. Però després l'Església ho va permetre i va dir que inclús s'havia de fer sovint, i com a mínim una vegada l'any, no? Llavors, esclar, el concili ha volgut mantenir la mateixa teoria de Trento de que es segueix practicant el sagrament de la penitència, encara que va obrir aquestes tres fòrmules. Ja en el segle XI va venir els irlandesos, els monjos irlandesos, que van inventar aquesta manera privada, que els anava molt bé per la direcció espiritual. No obstant, doncs, hem de procurar aquest sagrament de la penitència, revitalitzar-lo. I d'una manera o altra hem de tenir, de considerar-nos pecadors, perquè de pecadors ho som. El papa Francesc, amb l'any de la misericòrdia, ha obert la misericòrdia de Déu a tothom. Inclús ens ha autoritzat els capellans a poder absoldre l'avortament, que era un pecat que no es podia absoldre sense permís del bisbe, etc. Vull dir que la misericòrdia de Déu és molt gran i nosaltres l'hem d'acceptar i hem de ser també misericordiosos, com el Pare, tal com cantem a l'any de la misericòrdia hem cantat.
Moltíssimes gràcies, mossèn Parés.
Perdoneu que m'he allargat
no,
molt.
No, no es preocupi,
tranquil. Encara no ho he dit tot, però ja, és un tema molt llarg.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, com deia, mossèn Xavier Parés, delegat de litúrgia del Bisbat d'Urgell, i fins la propera.
Gràcies.
I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Els esperem novament diumenge vinent. Gràcies per haver-nos acompanyat. Que tinguin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.